Les dues en punt, obrim les portes de l'Hotel Suís.
Aquest espai, Sabadell, sé on siguis.
Hotel Suís, amb Pau Vituri.
Queden poc més de 30 hores perquè demà es jugui un partit de segona divisió i encara no tenim confirmació oficial que aquest Sabadell Alcorcón s'acabi disputant ara mateix, i suposem que això hauria de canviar en les pròximes hores, si no minuts, ni rastre de notícies al voltant del conjunt madrileny. Ni els resultats dels PCR de la plantilla madrilenya, ni tampoc aquesta suposada compareixença d'avui del tècnic visitant, Damere Hermoso. És difícil de comprendre, però al cap i a la fi nosaltres farem com si demà s'hagués de disputar, que esperem que finalment sí, aquest partit a la nova Creu Alta. Així ho ha fet també Antonio Hidalgo. El de Canovelles ha comparegut i ha parlat 72 hores després de l'ensorrament de l'equip Albacete i ha deixat un titular. Demà és un dia per gent que ha de saber de què va la història. El tècnic del centre d'esports ha intentat transmetre confiança després de la desfeta al Carlos Belmonte, però ha insistit. El mes d'octubre no hi ha finals. De l'Alcorcón ha dit que és un equip que defensivament concedeix molt poc, però ha avisat també, no vindran a veure-les venir a la nova Creu Alta. Repetir la primera mitja hora del dissabte al Carlos Belmonte hauria de ser la fórmula.
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
El Roger Benet, un dia més, el control de so, quan vulguis.
Comenta la recepció.
Avui de seguida tindrem aquí el Sergi Garcés perquè ens expliqui què ha dit detalladament Antonio Hidalgo en aquesta roda de premsa. Insistim, estarem pendents si compareix o no en els pròxims minuts Mere Hermoso, el tècnic d'aquesta agrupació deportiva Alcorcón. Tindrem també un informe sobre els altres equips que han començat a la Lliga Smartbank, a segona divisió, en la història d'aquesta categoria de plata, amb un 0 de 15 en punts. També ens fixarem, com no, en el debut de David de la Cruz a la Vuelta a Espanya, que comença avui a Irún. També saludarem la Mireia Torres amb aquesta estrena en victòria del balonmano granollers a Europa, i acabarem amb el bon inici dels equips sabadellencs de tercera divisió de futbol sala.
I fora de l'hotel?
Avui torna la Champions amb els primers partits de la fase de grups. A les 9, el Barça rep al Camp Nou al Ferencváros hongarès sense Ter Stegen, Jordi Alba ni un tití, mentre que el Sevilla visita Stamford Bridge per enfrontar-se al Chelsea. Demà, Real Madrid-Shakhtar i Bayern Atlético de Madrid. I en ciclisme, l'esprinter colombià de l'Emirates, Fernando Gaviria, ha donat positiu per segona vegada per coronavirus, la primera al mes de febrer, i ha abandonat el Giro d'Itàlia durant la jornada de descans. Avui, per cert, es reprèn la cursa rossa a Udine amb la setzena etapa, una etapa de muntanya.
Han parlat en les últimes hores
el tècnic del Futbol Club Barcelona, Ronald Koeman, sobre el rendiment del seu capità, Leo Messi.
Puede ser el rendimiento puede ser mejor, pero yo creo que viendo el jugador día a día, está feliz, está entrenando bien, está concentrado y quiere jugar y quiere ser el capitán del equipo. En ese sentido no tengo ni una queja.
De quin partit no estarem pendents?
De la semifinal de la Copa Confederació Africana. A les 9 de la nit s'enfronten el Piràmids contra el Joroya.
Avui celebra el seu aniversari.
I acabem felicitant l'extècnic del Centre d'Esports Sabadell, Toni Saligrat.
Hotel Suís, una hora d'esport a Ràdio Sabadell.
Li he estat a punt d'agafar un cobriment d'acord amb aquest inici de programa. Centre d'Esports Sabadell, no Centre d'Esports Saligrat. Felicitats per ser el de Torrent, que és el seu aniversari avui. 4 minuts i mig, una mica més per sobre del punt de les dues del migdia. Ens posem en marxa en aquest Hotel Suís d'avui dimarts, 20 d'octubre del 2020. Un Hotel Suís Em regusta divendres, perquè avui és prèvia de partit. Avui tindrem les paraules d'Antonio Hidalgo, que ha parlat, com diem, a les hores prèvies d'aquest centre d'esport Sabadell, Agrupació Deportiva Alcorcón, que ho dèiem al principi. Sergi Garcés, bona tarda.
Bona tarda, Pau.
No tenim confirmació oficial a hores d'ara per part de la Lliga que aquest partit s'hagi de disputar demà. Entenem que la cosa tira cap endavant.
Home, jo crec que és al revés, no? No tenim confirmació que no
s'ha de jugar. No jugui.
O sigui, ho dic perquè el partit de per si es juga dimecres. En tot cas, si ens han de dir alguna cosa és que no es juga, però no a la inversa. Per tant, estic amb tu. Jo crec que, salvo notícia, mala notícia d'última hora, avui hem de donar per fet que estem a això, a 36 hores, no arriba ja del partit de demà.
No hi ha hagut comunicacions en aquest sentit oficials per part de l'Agrupació Deportiva Alcorcón al voltant d'aquests resultats dels PSR. De fet, avui havia de parlar en teoria en roda de premsa, diria a hores d'ara, que no el podrem escoltar, Mer Hermoso, però clar, és que, com diem, tampoc tenim comunicacions per part ni informacions per part dels companys periodistes d'Alcorcón al voltant d'aquestes proves PSR. Per tant, anem a suposar que ara mateix a 2:06 de la tarda aquest Sabadell Alcorcón de demà s'acaba jugant a la nova Creu Alta amb aquestes baixes que encara no coneixem, del conjunt alfarero, per aquests positius per coronavirus. En qualsevol cas, el Sabadell el que ha fet avui és entrenar-se com si fos prèvia de partit.
Sí, entrenament a porta tancada a l'estadi de la nova Creu Alta, última sessió preparatòria precisament pensant en aquesta cita de demà. Per tant, gairebé com dius tu, un dimarts amb sabor a divendres, tot i que demà serà un dimecres que tampoc serà dissabte perquè és laborable. Per tant, al cap i a la fi, partit a la vista, per tant, avui prèvia i sobretot avui doncs, amb el protagonisme pel tècnic de Canovelles, per Antonio Hidalgo, que ha passat per la sala de premsa Miquel Quereda, per referir-se a Pau encara una miqueta tot plegat, encara alguna ressaca, alguna cua relacionada amb la derrota de dissabte al Carlos Belmonte d'Albacete, però amb la mirada evidentment posada, perquè ara sí que ja les lamentacions han de ser les justes en aquest partit de demà i en aquesta nova oportunitat que se li presenta a l'equip. Ho va dir a la prèvia, perdó, ho va dir en el postpartit d'Albacete i ho ha dit avui a la prèvia del Corcón. La part positiva de tot això és que en una setmana curta el futbol et dona una nova oportunitat de manera molt immediata i aquesta és la nova oportunitat que se li presenta al Sabadell per mirar de sumar els primers punts de la temporada.
Com has vist avui, Antonio Hidalgo, en aquesta
roda
de premsa?
Avui amb ganes de parlar. Hi ha dies que el míster és bastant més esquerp, va sec, va per feina i avui, en canvi, tenia ganes de, com a mínim, d'esplayar-se una mica més en les seves explicacions i també doncs, agafant-se al punt de realitat. Un moment complicat com el que està vivint l'equip. Ell és evidentment coneixedor de sobre d'aquesta circumstància, però també que no queda una altra, que el calendari no t'atura. Deia al principi Antonio Hidalgo que la segona no espera i és que el calendari no espera. Per tant, si perds molt temps en pensar moltes coses, no et donaràs compte i hi hauran passat més jornades de les que tocaven. Per tant, pensant ja en el Corcón i com dic amb aquest nou partit de demà, contra el conjunt d'Alfarero, contra el conjunt madrileny.
Ha parlat Antonio Hidalgo, com diem, anem a escoltar el tècnic de Canovelles, d'entrada de com està l'equip, no? De com s'ha recuperat l'equip després d'aquest cop anímic que va suposar el 3-0 a Albacete i sobretot d'aquest poc marge que hi ha entre un partit i un altre.
Sí, amb aquest poc marge de maniobra, que per unes coses és molt positiu, com diem, perquè el cap no et doni temps a donar-li massa voltes a la derrota, per altra banda, evidentment, amb dos dies i mig, tres dies a molt estirar per preparar el partit, doncs home, pots preparar el que pots preparar, però ha fet una frase així de sortida, ara la sentirem, que és allò de el futbol com la vida, toca aixecar-se. Quan un rep un mastegot no li queda un altre que aixecar-se, i això sí, comencem per sentir-lo a l'hora d'evitar lamentacions, no? Allò d'excuses de mal pagador, les justes, i pensant que no queda un altre que anar mirant cap endavant sense donar-li ja moltes més voltes al que s'ha fet fins ara.
Això és com la vida, no? T'has d'aixecar sempre, has de veure que tot el que fem ara mateix no ens dona, t'has d'aixecar, has de mostrar personalitat i demostrar la qualitat que tenim i això s'ha de traduir en el camp, no? Més enllà, és un treball de dir-li les coses molt clares, que ho van fer el dia després del partit, però a partir de que ja li dius el que penses, com veus la situació i com creus que has de respondre davant d'aquesta situació, el següent és preparar el partit, donar-li confiança.
Repertori molt clar, també, el d'Antonio Hidalgo, sí. En les últimes setmanes. Ja ho ha dit en més d'una ocasió, que la vida no és justa, precisament, que ara mateix no els dona per treure resultats, però també fent incidència, molta incidència avui, en què el treball, més enllà de tot l'aspecte tàctic, Sergi, s'ha focalitzat molt en que el jugador està confiat per no patir una altra davallada, precisament com la de l'altre dia.
I aquí ha volgut agafar, sense donar noms, evidentment, però que és el moment que surtin a la superfície aquells jugadors...
Els valents, no?
Sí, els que sàpiguen assumir que és un moment complicat. Home, té on triar, eh? Ho dic perquè ahir fèiem precisament al Tribunal Preferent, parlàvem una miqueta, que bona part d'aquesta plantilla va veure el foc de molt a prop, ara fa 2 anys, amb aquell any, aquella temporada que es va estar a punt de baixar a tercera divisió i que es va salvar precisament amb l'arribada d'Antonio Hidalgo a la banqueta a Olot a l'última jornada o una setmana abans davant el Castellón. Cadascú que triï una mica quan va venir la permanència real d'aquell equip. Però d'una manera o una altra, avui sí que ha deixat molt clar també el tècnic català del Sabadell que és el moment de que, com dic, aflorin aquests jugadors, que sàpiguen assumir el moment que s'està vivint, la realitat del que s'està vivint, la importància del que s'està vivint i al cap i a la fi que tinguin aquest punt de responsabilitat i d'assumir el que tenen per endavant.
És un dia... per gent que ha de saber de què va la història, de situacions que ens han d'afectar menys coses de les que ens han afectat els altres dies. Hem de tenir aquest punt de calma, de paciència, amb un equip que ens trobarem enfront a l'Alcorcón, molt ben treballat defensivament, ens concedirà molt, 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 molt poc, perquè això així ho diuen les seves dades.
Ara parlem de l'Alcorcón, d'aquest equip que eminentment als seus partits, ahir també comentàvem al Tribunal Preferent, doncs s'ha mostrat un equip que no li importa renunciar a la possessió contra equips que els agrada precisament el bon tracte de pilota. Veurem quin és el plantejament de l'equip de Mere Hermoso. Però abans, Sergi, hem de rematar ja de totes la carpeta a l'Albacete.
Sí, i pensant una miqueta, ho hem anat sentint a les últimes hores, tot el que va fer bé l'equip, que com és evident, i perquè així ho diuen els números, de moment... com explicava avui una vegada més Antonio Hidalgo, no li dona, no és suficient per tirar endavant els enfrontaments, per sumar algun punt, però al final també has de treure conclusions de les coses que es van fer bé, i una de les coses que evidentment es van fer bé va ser la de generar ocasions davant el conjunt manxec. Estem parlant d'una primera mitja hora, sobretot d'uns primers 20 minuts, on el Sabadell va tenir fins a 3-4 ocasions, 3 d'elles sobretot, molt, molt, però que molt clares, és cert. Per altra banda, en el Debe, allò que diuen, que no es va materialitzar cap de les tres, com tots sabem, aquestes alçades d'història, no? Però sí que fent-se una miqueta més de mala sang, i amb això ja ho rematem al tema, com dius, aquesta carpeta del Carlos Belmonte, de difícilment, deia Antonio Hidalgo, diu, potser m'equivoco, però difícilment tornarem a veure un partit on el Sabadell generi ocasions tan clares, tan seguides, en tan poc temps i que totes acabin amb un resultat negatiu.
No crec que d'aquí al final de la temporada trobem tantes ocasions en tan poc temps i tan clares, no? Això vol dir que les provoquem, que estem... Això que parlàvem, no? Que dèiem que ens faltava una mica més en l'últim terç, que fins aquí arribàvem bé i no passava tot el que a mi m'agradaria. L'altre dia va passar i demà també voldrem que passin, no? Però tenint en compte que l'Alcorcón ens posarà les coses molt, molt, molt difícils en aquest aspecte.
Posarà les coses difícils al Corcón i estic en aquest raonament amb Hidalgo, Sergi. Difícilment es veu, ja no només en un partit del Centre d'Esports, sinó en qualsevol partit que haguem vist per la televisió aquests dies, aquestes setmanes de la Lliga Smartbank, que un rival, un equip pugui tenir, 4 o 5 ocasions claríssimes de gol, però és que, clar, amb aquest agreujant, en el cas del Centre d'Esports Sabadell, que aquestes... Bé, traiem la de Juan Hernández al final del partit, que les primeres 4 ocasions claríssimes de gol van arribar en mitja hora.
Sí, 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 com dèiem, aquests primers 20-25 minuts. Gairebé, de fet, l'última claríssima que va tenir l'equip, a més, que va ser doble, va ser 2 minuts abans del gol de l'Albacete. Just després d'aquella jugada va arribar la falta, una falta d'aquestes justetes, però falta al cap i a la fi, i de fruit d'aquella falta, la rematada primer de Kekojevic i després a boca de Canoja a porta buida d'Álvaro Arroyo, que va suposar l'1-0, però sí, és evident que el Sabadell va sortir a mossegar i es va trobar també amb el punt d'encert que es necessita, però es va trobar amb ocasions molt clares de gol. Tot l'encert que va tenir a l'hora d'endur-se un parell de rebots, a l'hora de trobar-se sols davant del porter, a l'hora de generar aquestes ocasions, és cert que després va faltar a l'hora de definir-ho, però al cap i a la fi, com diem, seria segurament ja dintre de lo preocupant que pot ser la situació del Sabadell, encara més preocupant que no se'n generessin. Malauradament ara falta fer el final de la feina. S'ha fet fins a 3/4 de feina, ara queda fer l'última part perquè, com també hem anat sentint al llarg dels últims dies, això del futbol, fins que no es demostri el contrari, és de marcar i de que no te'n marquin. El Sabadell no, ara com ara no està complint ni la primera ni la segona de les parts.
Ni una cosa ni una altra que ha portat l'equip a aquest 0-15 per arrencar la temporada. Anem a jugar un joc en directe. Si et pregunto, Sergi, quants equips han començat la temporada amb un 0-15 a segona divisió i amb l'actual Lliga de 42 jornades i també amb els 3 punts per victòria.
Quants anys estem parlant? Ho dic per fer una mica que no diguis 30 i resulta que només han passat 10 anys.
Estem parlant, si no vaig errat, de pràcticament no arriba a 25 anys.
25 anys? 6 equips.
Anem a escoltar, anem a posar-li la solució a la pregunta amb aquest informe que us hem preparat amb la veu del nostre company d'informatius, Pau Durant.
Que el camí del centre d'esport Sabadell a la Lliga Smartbank faria pujada, n'érem tots plenament conscients. Amb aquest 0-15 de sortida, però, la permanència ja s'ha començat a posar coll amunt. De fet, per salvar-se el conjunt arlequinat, hauria d'anar contra la història. Des de la introducció dels 3 punts per victòria i les 42 jornades a la categoria de plata del futbol espanyol, cap equip que va començar amb 5 derrotes consecutives ha aconseguit mantenir la categoria una temporada més. Hi ha hagut un total de 3 precedents, i tots 3 aquesta darrera dècada.
Real Madrid-Castilla, temporada 2013-2014.
El filial blanc, en el seu segon any seguit a segona divisió, va començar el curs amb un total de 7 derrotes consecutives. A la jornada 14, després de caure per 6-0 a Ipurua, Manolo Díaz va substituir José Alberto Toril a la banqueta i els resultats van començar a arribar. La penúltima jornada, amb el triomf precisament contra el Sabadell per 2-1, el Castilla va sortir del descens, però la derrota una setmana després a Múrcia per 1-0 va condemnar el filial madridista a segona B, com a 20è classificat, amb 49 punts, a un només de la salvació. Aquell equip, per cert, comptava amb noms ben familiars, com el del porter Fernando Pacheco, Leandro Cabrera, Burgui, Lucas Vázquez o RDT.
Cartagena, temporada 2011-2012.
Va ser l'any del retorn a la categoria del Sabadell de Lluís Carreras, que s'acabaria salvant gràcies al descens del primer equip del Villarreal. Per sota, amb 40 punts i a 6 de diferència, va finalitzar un Cartagena que portava 3 anys a segona i que va perdre els 6 primers partits de Lliga. A la banqueta, durant aquell mal inici, hi era l'ara entrenador del Levante, Paco López. Després van passar-hi Javi López i Carlos Ríos, però els departamentals van baixar matemàticament a 3 jornades pel final. En aquella plantilla hi havia noms com el de l'Heroi d'Ipurua, Marc Fernández, o els de Collantes i Abraham Paz, que fitxarien l'any següent pel centre d'esports.
Tenerife, temporada 2010-2011.
El tercer equip en discòrdia, el Tenerife, també va abandonar el fanalet vermell per acabar en 20a posició. Els canaris, a més, venien de descendir aquell any de primera divisió. Per la banqueta de l'Heliodoro hi van passar fins a 5 inquilins, un d'ells l'exarlequinat de no massa bon record, Juan Carlos Mandiap. I al mig del camp d'aquell Tenerife, l'ara tècnic del Sabadell, Antonio Hidalgo. 6 derrotes consecutives per arrencar la Lliga van posar molt complicada la permanència d'un equip que es va quedar a 11 punts de la salvació, amb només 38 en el caseller i descendit matemàticament al final de la jornada 40. No són precedents que convidin precisament a l'optimisme, però aquest centre d'esports ja té una nova motivació per convertir-se en el primer equip que gira el mitjó i se salva després de començar amb un 0-15.
No eren 6, Sergi, eren la meitat, 3. És difícil, començar una temporada perdent 5 partits seguits.
Home, però en tants anys pensava que hi hauria algun equip. O sigui, som el quart equip, no?
Correcte.
Que ha començat així, val.
Tots 3 han acabat 20ens la temporada, és a dir, tots 3 han baixat a segona B, Però hi ha casos com, per exemple, l'últim, que és el del Castilla, que va treure el cap de la zona de descens a la penúltima jornada. Després va acabar baixant a segona B.
Sí,
va fer el més difícil.
Va fer l'última abraçada per no arribar a port, no?
Per morir a...
Tant nedar per no arribar allò. Molt bé, està bé.
Bé, són els precedents que hi ha a segona divisió, no són gens favorables al centre de l'Esport Sabadell. Tots sabem que és molt complicat.
Està clar que, com dius, amb aquestes estadístiques és complicat, però bé...
Coses més difícils s'han vist.
Sempre hi ha alguna vegada que algú ha de ser el primer. I per què no? Per què no? Si no, mira, ho dèiem ahir també a la tertúlia, si no és que baixem la persiana allà i ens dediquem a pensar en una altra cosa, si no pensem en un punt d'optimisme, com a mínim.
I és tan fàcil com... Ara és una lectura massa simplona, però és tan fàcil com que guanyes ara aquests dos partits d'aquesta setmana i segurament acabes la setmana, si no fora del descens, a un puntet o dos. En qualsevol cas... Tanquem ja del tot la carpeta Albacete, la carpeta 0 de 15. Parlem d'aquest Alcorcón. Insistim, tenim avui el Sergi Parc fent guàrdia per si parla Mer Hermoso, per si surt alguna notícia al voltant de l'Alcorcón, de la qual no tenim cap constància a hores d'ara, però un Alcorcón que arribarà aquí a la Nova Creu Alta demà en una situació realment complicada.
Sí, se li ha preguntat precisament al míster per tot això que comentàvem al principi, no? Estem esperant aquests resultats dels últims PCRs que s'ha fet la plantilla, recordant tot plegat, com hem dit, que no van poder jugar aquesta última jornada davant la Ponferradina, precisament perquè la Liga els hi va ajornar el partit, els hi va suspendre el partit fins a nova data. Se li ha preguntat a Antonio Hidalgo per aquesta manera de preparar. El Sabadell n'és coneixedor. Recordem que al principi de la pandèmia, en ple confinament, l'equip va haver de començar a preparar un playoff per ascens no en les millors maneres o no de la millor manera possible, que va ser doncs jugadors que no entrenaven, després que entrenaven de manera individualitzada cada un a casa seva. Després es van començar a obrir l'estadi, però només podien venir per torns els futbolistes i no creuar-se amb més de... Bé, recordem tot aquell periple.
La parafernàlia per entrar a l'estadi, sí.
Que, com avui ha comentat Antonio Hidalgo, sense voler entrar massa en explicacions, perquè al final és un problema que ara com ara aquest no el té el Sabadell i toquem ferro que no ens vingui, però sí que és evident que no és la millor manera d'afrontar un compromís o de preparar un partit com el de demà. Tot això per preguntar-li també i per saber quina opinió en tenia el tècnic de Canovelles, Pau, de quin Alcorcón espera demà, quin plantejament espera del quadre alfarero, quin rival espera veure damunt la gespa de la Nova Creu Alta i, en definitiva, amb quines armes creu Antonio Hidalgo que pot arribar al conjunt ara mateix madrileny per afrontar aquest Sabadell Alcorcón de demà.
No crec que ells vinguin aquí a veure-les venir. Evidentment, ells tenen un entrenador que així ho diu, que els seus ciments parten de l'aspecte defensiu, però jo crec que és un equip que té diferents possibilitats d'anar-te amunt a buscar-te, d'esperar-te, de tenir clar el que vol amb la pilota i sense, però serà un partit que també haurem de tenir aquest punt de tranquil·litat, que en aquests moments tots volem que sigui 3 punts, però està clar que per aconseguir això has de tenir aquest punt de claritat.
Sobretot important, que aquí el desig de tothom és anar guanyant el minut 5 de partit, però l'important és com acabi el minut 90 i que el Sabadell no pugui caure en aquesta precipitació, en aquestes errades en les quals va caure ara fa uns dies el Carlos Belmonte. L'Alcorcón, insistim, s'ha entrenat de forma individual, per tant no és la millor manera ni molt menys de preparar aquest partit, però el Sabadell tampoc és que hagi tingut moltes facilitats, ni que sigui pels efectius que van caure en aquest sentit en els últims dies.
Sí, aquest capítol de baixes. Que
sobretot continu... en una posició molt determinada.
I sobretot al darrere, és on ara mateix s'estan acumulant el gruix de problemes, tot sabent que tenim a Xavi Boniquet des de fa una setmaneta llarga ja de baixa, que encara li queden algunes setmanes per recuperar-se al migcampista terrassenc. Però a les últimes hores, de fet, a la prèvia del partit contra l'Albacete, coneixíem la lesió també als isquios de Pierre Cornut, del lateral francès. Aquí esvaeix poc dubtes, a no ser que hi hagi un canvi molt radical per part d'Antonio Hidalgo, sembla que Josu està cridat a ser l'home que ocupi aquesta posició. Jo no descartaria alguna altra cosa, però de moment, de manera natural, diríem que Josu Ozcoidi és el ferm candidat. I per la resta, doncs, el capítol de baixes, hem de dir, Pau, que no ha variat massa. No hi ha massa canvi respecte als últims partits o l'últim partit per agafar-lo com a referència. De seguida sentim el tècnic Antonio Hidalgo parlar de com està Pedro Capó i de com està Jaime Sánchez. Aquests dos centrals dretans, els dos ocupen, teòricament, en un esquema base, ocuparien la mateixa posició. De fet, gairebé els dos es complementaven i eren els dos candidats a ocupar aquesta posició a la rereguarda, en aquesta línia de tres centrals i dos carrilers. Sempre estem en aquest dibuix inicial. Però abans d'això, un dels temes que parlàvem ahir, precisament a la tertúlia, que és sinònim 1 del capítol de baixes i sinònim 2, Pau, que les coses no estan sortint bé tampoc en el capítol de resultats. Recordo que vas fer la pregunta de Antonio Hidalgo encara està provant coses, encara està canviant peces cada setmana, encara no ha repetit un 11 titular perquè no acaba de trobar aquest 11 tipus que li serveixi. Doncs avui se li ha preguntat precisament a Antonio Hidalgo per aquesta circumstància i és una obvietat el que diem. Ni per una raó ni per una altra, Antonio Hidalgo encara ha pogut definir un 11 com seria la seva idea. Després li pots introduir petits matisos, però sí tenir un esquema base d'un equip tipus, insistim, setmana rere setmana. És evident que no estem en aquest punt.
Tenim una plantilla àmplia i ho sabíem perquè hi havia molts partits, sobretot al principi de la temporada fins al Nadal, i havies de tenir una plantilla àmplia perquè eren molts partits, com vindran ara en aquestes dues setmanes, però està clar que per donar una estabilitat has de trobar un 11. Quan el trobes és perquè els resultats venen, com va passar l'any passat, i ara mateix també no hem pogut trobar aquest 11 perquè no sempre hem tingut a tots els jugadors disponibles.
Doncs, de fet, ahir, com comentàvem, plantejàvem aquest debat al Tribuna Preferent en el sentit també dels canvis que ha introduït Antonio Hidalgo durant les jornades, molts provocats també per les lesions i per aquests jugadors que van arribar justets a la pretemporada, però, per exemple, el doble pivot a cada partit ha estat diferent. La mitja punta, tres quarts del mateix, i el darrere, com diem, l'equip també ha patit modificacions. Parlant del darrere i parlant d'aquests dos noms propis, Sergi, que comentaves ara fa uns instants, no? També Antonio Hidalgo en el dia d'avui.
Sí, Jaime Sánchez i Pedro Capó. Aquests dos jugadors, recordem, sobretot en el cas del menorquí, des de la setmana passada treballant amb el grup, a l'Andalús també en aquestes últimes sessions també ja fent feines amb la resta de companys, era evident que se li havia de preguntar si hi ha possibilitats de veure'ls demà com a mínim a la convocatòria. Recordem, ara, aprofitant que les convocatòries no són de 18, sinó que són de 23... Aquí el ventall de possibilitats s'amplia una mica i si és possible veure a l'un o a l'altre, o tots dos, en aquesta llista de demà per jugar contra l'Alcorcón. Ja no és tant que respongui o no respongui, que ja sabem que Antonio Hidalgo no és molt donat a donar pistes.
Només recordo un partit aquesta temporada, la prèvia de l'Espanyol, el dia que va confirmar que l'Eixcoc tornava.
Doncs això.
I ja està.
No és molt amic de donar pistes. Jo em quedo més amb el matís que ha introduït a l'hora de parlar de com estan entrenant, però en quin punt de la recuperació es podrien trobar, sobretot en el cas, insisteixo, de Pedro Capó, que és el que porta més setmanes.
El Pedro i el Jaime estan molt, molt, molt millor, però amb pocs entrenaments en les seves cames, amb el grup al 100%. És una posició que a nosaltres ens dona moltíssim i que la nostra idea de jugar és molt, molt, molt i molt important. Veurem demà a veure i què decisió prenem, perquè també hem de mirar una mica a veure per quant temps poden jugar.
Doncs demà sortirem de dubtes al voltant de l'estat de Pedro Capó i de Jaime Sánchez. Pedro Capó, de fet, s'especulava ja amb la seva tornada, ni que sigui la convocatòria, el Carlos Belmonte, però al final Hidalgo va decidir deixar el menorquí uns dies més a casa. Per cert, Sergi, seguim pendents això d'una possible compareixença. Ahir ens deia el company Àlex Jiménez del diari Marca que havia de comparèixer aquest matí en roda de premsa Mere Hermoso. Finalment, encara no ho ha fet, el tècnic de l'Alcorcón. Estem a l'espera d'informacions al voltant també que ell pugui aportar una mica de llum al voltant d'aquests casos de coronavirus al seu equip, i si s'acaba jugant aquest partit, que tot apunta que sí, quins són els jugadors que estan afectats i, per tant, no viatjaran a Sabadell. En qualsevol cas, sí que tenim, per exemple, comunicacions de la Lliga al voltant de penúltima batalla al voltant dels horaris.
La penúltima sentència del jutge, en aquest cas. Sí. Per situar-nos, l'última història que teníem era del passat dissabte, quan el Consejo Superior de Deportes, el CSD, es va pronunciar, sorprenentment, des del meu punt de vista, en aquesta batalla que mantenen la Federació i la Lliga. Resumeixo molt ràpid. La Lliga vol ampliar el ventall d'horaris des de divendres fins dilluns, evidentment divendres, dissabte, diumenge i dilluns. La Federació Espanyola, a principi de temporada, abans de començar la temporada, s'hi va oposar en rodó, assegurant que no es podia jugar més enllà de dissabtes i de diumenges. És el que està passant fins ara.
Sí, programar horaris en divendres i dilluns, quan falten dos dies pel partit, haver-los de reprogramar.
Correcte.
Per sort, el Sabadell no s'ha vist encara afectat per aquesta circumstància, tot i que ara explicarem també que podria veure's afectat pròximament.
Ja ho veurem. El jutge ja havia mogut fitxa en un principi, d'aquí que la federació havia guanyat la primera batalla, però, sorprenentment, insisteixo, el CSD es va pronunciar el dissabte, dient que autoritzava a jugar divendres i dilluns. La federació es va enfadar, la Lliga, en canvi, va treure pit i va dir que per fi es feia justícia. Doncs bé, li ha durat a Javier Tebas l'alegria 3 dies, perquè avui el jutge ha tornat a pronunciar-se, i tornem al punt inicial, Pau Ituri. No es poden programar partits divendres i dilluns. De moment, com dius tu, penúltim capítol d'aquest serial. En vindran més, segur. Però l'últim, ara dimarts, és que el jutge ha decretat el que ja havia dit en un principi, en primera instància, que és que no es poden programar partits més enllà de la jornada de dissabte i de diumenge. Evidentment, amb l'excepció feta, faig l'asterisc de les jornades intersetmanals, però el que és el cap de setmana, dissabte i diumenge.
De fet, el CSD, si no vaig errat, també va comunicar l'altre dia que no podien programar-se partits, és a dir, permetia els partits en divendres i dilluns, però s'acabaven els partits de dissabte, com per exemple el Sabadell-Mirandés, és a dir, el partit de dissabte a la 1, aquell horari estava reservat pel futbol femení i el futbol no professional, en aquest sentit.
Correcte, era una miqueta una freda i una de calenta dintre d'aquest ball d'horaris, que cada setmana és una autèntica bogeria, sobretot, com dius, perquè llavors s'ha de rectificar, s'ha de tornar enrere, i bé, en aquest punt ens trobem. El que sabem segur, i no del tot, és que demà l'enfrontament a l'estadi és a 9:45 de la nit, per tant, deixa'm que faci ja la falca sencera. Des de les 9, demà li agafarem l'espai als companys de la Mona al Taló, els deixarem descansar una setmaneta, demà arriba el futbol amb el Sabadell en joc, des de les 9, aquest Sabadell al Corcón, i des de l'estadi de la Nova Creu Alta, evidentment.
Marxem el diumenge llavors a la Romareda, per jugar el diumenge. Mateix horari, a les 9 comencem el Sabadell en joc aquest dimecres, a les 9 començarà el partit,
sí,
a la Romareda el diumenge contra el Real Zaragoza. I avui hem conegut l'horari de la segona jornada intersetmanal, que és tot just d'aquí a 7 dies.
Sí, la setmana
que ve. Pel Centre d'Esport Sabadell.
La setmana que ve, aquest partit contra un altre conjunt madrileny, en aquest cas un dels que ha caigut aquest any des de la primera divisió, com és el Club Deportivo Leganés, també a l'estadi, a la Nova Creu Alta, com diem, però en aquest cas, atenta la companyia, allò, agenda, no dimecres, sinó dijous. Mateix horari, mateix escenari, però un dia més tard. És a dir, es jugarà el dijous 29 a les 21:30, a 9:45. Per tant, també ens hi posarem a les 9 de la nit els del Sabadell en joc. Estem parlant de la setmana que ve.
Déu-n'hi-do quins horaris, perquè no pot entrar públic encara als estadis, perquè si no hi hauria més d'un posant el crit al cel pels nens i pels qui han d'anar a treballar d'hora l'endemà. I per rematar-ho, Sergi, ja del tot, això pot afectar de retruc ja el següent partit, el quart partit d'aquestes 4 jornades en 10 dies que té el Centre d'Esport Sabadell, que ha de disputar contra la Ponferradina el Toralín, el cap de setmana de Tots Sants.
Sí, aquest no hi ha horari oficial, ens hem anat ja fins a la jornada, corregeix-me, Pau, jornada 10, estaríem parlant de la jornada 10,
sí.
No hem jugat encara a la 7 i ja estem parlant de la 10, però havent jugat dijous a 9:45 de la nit, sembla de rebut que té tots els números que el partit del Sabadell es jugui diumenge molt tard. Diumenge ja, dia 1 de novembre, per tant haurem canviat de mes. Diumenge, dia 1, molt tard, apunta cap a les 9 també, 9:45 de la nit. si en aquest temps, en aquest període d'impàs, ningú no es pronuncia i no ens passen a dilluns. Però mentre no es pugui jugar els dilluns, ja podem anar fent agenda també que el Pontferradina Sabadell es jugarà amb gairebé tota probabilitat diumenge, dia 1 de novembre, cap al tard.
En 10 dies poden passar moltes coses, eh? I pot canviar molt la pel·lícula. Gràcies, Sergi. Ens escoltem demà ja a la Nova Creu Alta, a l'Hotel Suís, evidentment, i també a la Nova Creu Alta.
Passarem per aquí primer i després cap a l'estadi.
Passem ara nosaltres per la publicitat, perquè a la tornada hem de parlar de David de la Cruz, que torna avui a la Vuelta a Espanya. Comença, de fet, avui la ronda espanyola amb la participació del ciclista sabadellenc.
Banc Sabadell presenta Empresaris Optimistes, amb Borja Vázquez, cofundador de Scalpers.
El resultado es más positivo cuando hay una visión optimista del problema. En la medida en que te rodees de los mejores, el camino se hace menos duro.
T'ajudem a gestionar els teus diners com ajudem les millors empreses, amb un equip al teu costat per dissenyar el teu pla personalitzat de futur. Sabadell, sé on siguis.
Ni Rayo,
tocarà remuntar.
Ni Mallorca, ni Espanyol, ni Mirandés,
tocarà remuntar.
Ni tampoc Albacete,
tocarà remuntar.
Aviam si la sisena és la bona.
Sabadell en joc.
Dimecres, primera jornada intersetmanal de la temporada. A partir de les 9 de la nit, en directe des de la Nova Creu Alta, Centre d'Esport Sabadell, Agrupació Deportiva Alcorcón.
La Lliga Smartbank es viu en directe a Ràdio Sabadell.
L'espia de Mahler.
Tenim l'espai per la màgia. Tenim la voluntat de ferro feta música, la cinquena de Beethoven. Només hi faltes tu. Vine i descobriràs que el destí et podrà colpejar, però mai no et podrà vèncer si, com Beethoven, fas que la vida al teu davant esclati. L'espia de Mahler. Tots els dimarts a les 8 del vespre, amb redifusió els dimecres a les 3 de la tarda i els dissabtes a les 7 de la tarda. I bon viatge.
L'actualitat al minut a Ràdio Sabadell.
Molt bon dia, són 2:15.
Bona tarda, són les 7.
A veure com et dic els propers dies, com evoluciona la pròpia pandèmia.
I també hi ha una part que és important, que és preparar-nos pel que pugui venir, no?
Ràdio Sabadell, el que passa quan passa.
Ara mateix a Sabadell no es troben bicicletes per comprar-ne, s'han venut totes i no n'hi han de noves.
El 80% del gènere que vagi arribant ja està reservat. Algunes bicicletes tenen llista d'espera.
Aquest boom de venda, sí que preveiem un repunt de vendes, però no a aquest nivell.
Tota la informació ampliada al portal web radiosabadell.fm.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
De tornada aquí a l'Hotel Suís, passen 7 minuts del punt de 2:15 de la tarda, i us ho dèiem abans de la publicitat, ara és moment de parlar de ciclisme, perquè David de la Cruz comença avui la seva participació a la Vuelta 2020, una Vuelta que havia d'arrencar el dia 14 d'agost, inicialment un divendres a Utrecht, als Països Baixos. Finalment ho fa avui, un dimarts 20 d'octubre, i no precisament als Països Baixos, sinó a Irún. Imagineu-vos el que ha canviat l'escenari en aquesta tercera de les tres grans voltes de tres setmanes, amb el Tour, el palmarès de Tadej Pogacar i el Giro decidint-se encara, ho dèiem al principi, avui s'ha reprès amb aquest positiu, un únic positiu d'un ciclista, de Fernando Gaviria, que ha donat positiu per segona vegada per coronavirus i ha hagut d'abandonar. Comença aquest gran objectiu de David de la Cruz una temporada més a la Vuelta. I per ambientar-nos una mica, l'Adrián Arroyo ha preparat aquest reportatge amb aquelles quatre dades bàsiques d'aquesta Vuelta que comença avui, atenció, amb un final que pica cap amunt a Arrate, a Eibar.
Come on,
Si totes aquestes cançons per vosaltres tenen un nexe en comú, esteu d'enhorabona. Avui comença la Vuelta número 75 de la història. Vuelta peculiar, la que arrenca avui amb una etapa de mitja muntanya entre Irún i l'Alt d'Arrate, a Eibar. Primer de tot, perquè només va pel nord. Les latituds més al sud d'aquest recorregut diferent seran Salamanca i Madrid en els darrers dies. Per Catalunya, per cert, tampoc passa. 20 dies de competició, amb dos de descans, per tant, 18 etapes. Una altra novetat per encabir-la en aquest nou calendari de la pandèmia, d'aquí que comenci un dimarts. La Vuelta havia començat, per cert, a Bilbao o a Sant Sebastià, però mai a Irún. Primer cop que arrenca en aquesta ciutat fronterera. El número total de quilòmetres per recórrer és capicua, 2.882, 2.882, 400 menys que l'any passat, 47 ports de muntanya i una crono individual amb canvi de bicicleta al final per l'alt que hauran de superar, com la contrarrellotge del Tour. Hi haurà 176 corredors, entre els quals, evidentment, amb el dorsal 21 i liderant el Team Emirates, el sabadellenc David de la Cruz, que té aquesta crono entre cella i cella després d'haver estat vuitè a la del Tour de França. L'altra etapa que té marcada, la quinzena i la més llarga de tota la Vuelta, 230 quilòmetres trencacames entre Mos i la Puebla de Sanabria. Serà, en general, una Vuelta amb molta muntanya. Només quatre etapes les tenen a l'agenda els sprinters, pels sis finals en alt, dels quals tres de categoria especial. Els espectadors estaran especialment pendents, si el temps a finals d'octubre i principis de novembre ho permet, d'arribades mítiques com la del Tourmalet, l'Anglirú o la Covatilla. I dic espectadors i no públic, perquè està prohibit l'accés dels seguidors als ports i, per tant, hauran de veure-ho per la televisió. Tot ha canviat. Amb el coronavirus, el control de signatures també serà amb reconeixement facial per mantenir la distància i dels 500 tests previs, només hi ha hagut positius a l'estaf del Bahrain McLaren i també del Sunweb. Potser el que més crida l'atenció és el cartell brutal d'aquesta edició i seran dos dels tres últims guanyadors, Primoz Roglic i Chris Froome, també d'altres homes com Carapaz, Dumoulin, Pinot, Daniel Felipe Martínez, Guillaume Martin, Boots, Dan Martin o Puls. Un cartell que, la veritat, xoca després de veure un Giro tan descafeinat com el que estem veient fins ara. De representació espanyola, a banda, òbviament, de David de la Cruz, hi seran homes com Enric Mas, segon fa dos anys, o Alejandro Valverde, segon l'any passat. El murcià afronta la seva 14a Vuelta, que es diu aviat, havent fet ja 6 podis, una victòria, per cert, i 10 top 10. Des del 2014 no guanya cap ciclista local. Roglic, Yates, Froome, Quintana i Aru per aquest ordre. És curiós perquè a principis de segle 5 edicions seguides van ser per espanyols: Roberto Heras, Ángel Casero, Aitor González i dues més d'Heras. Des d'aleshores, 4 en 15 anys, 3 d'Alberto Contador i la de Valverde. Hem començat amb música. Acostumeu-vos a això que està sonant de fons. Carlos Baute, Como un atleta. Si us agrada el ciclisme, us fareu un fart d'escoltar-la les pròximes 3 setmanes, ja que és la cançó oficial d'enguany. Como un atleta.
Tertúlies, reportatges, entrevistes. Tot l'esport de la ciutat té cabuda a l'Hotel Suís.
La Vuelta a Espanya, amb David de la Cruz, que centrarà bona part també de l'atenció de l'Hotel Suís en les pròximes 3 setmanes, no arriba, després que s'hagin escurçat aquestes etapes als Països Baixos. Parlem ara d'handbol, perquè si us recordeu, us explicàvem aquí a l'Hotel Suís fa un temps, uns mesos, que el femení del CAC 7 Balonmano Granollers la temporada passada es va estrenar oficialment en competició europea, arribant fins a la Final Four de la Challenge Cup, els primers partits en Europa d'aquest equip. Una competició que es va haver de cancel·lar per la pandèmia i que aquesta temporada s'ha reformulat amb un canvi de nom també. Ara es diu European Cup. El conjunt granollerí va debutar passant a setzens amb doplet al Palau d'Esports en qüestió de 24 hores contra l'Alavarium portuguès. 19-38 van guanyar les granollerines en el partit d'anada i 30-12 en el de tornada. Saludem la central sabadellenca d'aquest Granollers, la Mireia Torres. Mireia, què tal? Com estàs? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Clar, suposo que el fet de guanyar aquests dos partits en el global per 37 gols de marge, bon balanç, no?, d'aquesta estrena a Europa d'enguany.
Home, doncs sí, no ens podem pas queixar, i això, aquest estreno europeu confirma la bona ratxa que portem en l'inici de Lliga.
Sabeu per ser ja el rival de la tercera ronda? Ha sortit ja el bombo?
Sí, just aquest matí s'ha fet el sorteig i ens ha tocat Elche, les de la nostra Lliga.
Per tant, no sé quines referències teniu. Us veieu capacitades per passar aquests setzens de final?
Sí, no? Per sort, és un equip que coneixem. Ja aquest cap de setmana juguem contra elles, és la jornada que ens toca de la Lliga, i veurem què tal. Juguem amb el punt a favor, que ja les coneixem, tenim referència, i no com les de Portugal, que desconeixíem completament el seu joc, que elles no havien jugat cap partit anteriorment. Llavors jugarem amb això, amb el punt a favor, que ja les coneixem i que tenim referències seves d'altres partits.
Per tant, bon partit de preparació també, no?, el d'aquest cap de setmana, pensant en aquest doble compromís.
Sí, bueno, primer de tot és la Lliga, i anirem sobretot concentrades en portar-nos els dos punts per poder continuar en líders aquest any.
Al final també, ara parlarem de la Lliga, Mireia, però circumstància curiosa, no?, el fet de jugar dos partits en teoria d'anada i tornada, que en una competició normal una jugaria a Portugal i l'altra aquí, que al final els dos els jugueu a Granollers i en 24 hores.
Sí, bé, és de fet una decisió que es va prendre a les oficines. Si no m'equivoco, és una decisió econòmica per part de les de Portugal, perquè no es podien permetre el pagar-nos el viatge cap allà, i també el fet de fer dues PCRs en dues setmanes diferents, doncs tot sumava, i llavors es va arribar a l'acord que jugaríem els dos partits en un cap de setmana a casa nostra.
Ara fa uns mesos ho explicàvem, de fet parlàvem amb tu abans d'aquesta estrena en competició europea, aleshores la Challenge Cup, vau anar avançant rondes, us vau classificar per la Final Four, tot i que al final va acabar tot a Norris per culpa de la pandèmia. No sé si aquesta Copa Europea, per aquest motiu, l'agafeu amb especials ganes, després que s'hagués de tallar tot de forma abrupta la temporada passada.
Home, doncs sí, l'any passat ens vam quedar amb l'espineta, i aquest any, doncs, que no havíem aconseguit la classificació, a la Lliga no havíem aconseguit la classificació per les places europees, però Granollers va poder demanar la plaça, i així, d'aquesta manera, amb la nostra participació aquest any, a veure si aconseguim treure'ns l'espineta.
Per tant, no sé si dir que, o intuir que l'objectiu ni que sigui és repetir estar entre els quatre millors d'Europa aquesta temporada.
Sí, home, clar que sí. Nosaltres l'any passat, al anar superant rondes, ens vam veure molt capaces de poder, perquè no, optar el títol, i aquest any, doncs, evidentment, també és l'objectiu.
Per cert, Mireia, que aquí hem tingut poques competicions, pocs equips. De fet, aquest cap de setmana, per exemple, teníem el derbi entre l'Oari i el Creu Alta Sabadell en vol, que era el primer partit en el qual podia accedir, ni que sigui una mica de públic, a les graderies del carrer Bocaccio. Vosaltres heu pogut jugar prous partits ja al Palau d'Esports de Granollers amb públic, no?
En certa manera,
deixa'm puntualitzar, amb un aforament limitat també de públic.
Sí, evidentment. Nosaltres hem... Totes les jornades que hem disputat a casa nostra i a fora també, totes les hem disputat amb espectadors.
I quines d'aquestes... Sí, com es fa? En certa manera es fa menys estrany el fet de jugar ni que sigui amb algú de gent a les graderies?
Sí, home, evidentment. El caliu de l'afició, doncs es nota molt a l'hora de jugar, i sí que és un punt a favor, perquè... Després veies, per exemple, jo he anat seguint els partits del Nacional i del Plata Femení, i veure's en streaming, doncs costa una mica, no és el mateix que veure-ho en directe.
Per cert, ara que parlaves tu abans, bona estrena a la Lliga Guerreres, no? Heu començat amb aquestes quatre victòries en els quatre primers partits. Al grup B, esteu sorpreses fins i tot amb aquest inici tan bo de l'equip, o ja esperàveu en certa manera que el calendari afavoria?
Home, sí que ens ha sorprès una mica anar a aquestes quatre jornades líders, però és que aquest any serà una lliga una mica complicada amb aquesta edició de dos grups, i bueno, de moment totes les jornades que hem anat jugant han anat sortint positives, ens hem acabat enduent els dos punts a casa, i a veure, l'objectiu és anar seguint. Ara ens toca un rival complicat, que és l'Elche, que és un dels candidats a estar per la part alta, Així que seguim amb el mateix objectiu de tornar-nos amb dos, tres punts cap a casa.
Ara ja portes uns anys a Granollers, estàs en certa manera consolidada en dinàmica de l'equip, però no sé si amb un ull segueix posat en l'evolució de l'Oar Gràcia, ara que també ha tornat l'equip a plata. No sé si les vas seguint de mica en mica.
Home, sí, evidentment. Jo, inclús quan estaven jugant a Lliga, ja sempre tenia un ull pendent a casa i sempre... Volies o no, les he anat seguint.
I per últim, Mireia, t'hem vist també aquesta setmana a les xarxes socials. Comentaves que heu reprès els entrenaments o esteu entrenant en aquest sentit. Tu ets entrenadora de l'obra social Granollers, no? Com estàs, o com és en aquest sentit, el fet de reprendre amb totes aquestes mesures que hi ha actualment? Aquí, per exemple, a Sabadell tenim el Sabadell Inclusiu de futbol. Hi ha hagut moltes dificultats a l'hora de tornar a reprendre entrenaments d'aquest tipus?
Sí, la veritat és que sí, perquè és molt difícil controlar amb la gent amb qui es barregen, també a l'hora de seguir les mesures d'higiene i seguretat també costa una miqueta més, però bueno, molt contenta d'haver pogut començar ja els entrenaments un mes més tard de l'esperat i bueno, amb els objectius aquests d'aconseguir inculcar les mesures d'higiene i seguretat per poder dur els entrenos amb totes les mesures possibles.
Doncs Mireia Torra, central sabadellenca d'aquest Balonmano Granollers femení. Per cert, quan teniu aquesta tercera ronda contra l'Elche, que no t'ho he preguntat?
Si no m'equivoco, a mitjans de novembre.
Doncs estarem pendents també aquí a Ràdio Sabadell de la teva evolució en la competició i esperem que puguis arribar tan lluny com a aquesta Final Four de la temporada passada, que malauradament es va quedar a mitges. Mireia, una abraçada i moltes gràcies i moltes felicitats per aquest passi a la tercera ronda.
Moltíssimes gràcies a vosaltres. Bona tarda.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre, del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners, som del Sabadell.
Vols fer un cafè amb nosaltres?
Al Cafè de la Ràdio de Ràdio Sabadell us servim cada matí una esmorzar de notícies fresques, explicant-vos el més destacat de tot el que passa a la ciutat i fora de les nostres fronteres. Analitzem les informacions des de tots els punts de vista. Rebem els protagonistes de les qüestions més destacades del dia. Busquem els experts que les analitzin. I passem per la trituradora totes les informacions amb els nostres tertulians.
El Cafè de la Ràdio, de 9 a 2 quarts de 12, amb Mireia Sanz.
Ràdio Sabadell es multiplica per 3.
Recupera el teu programa preferit, torna a escoltar aquella secció que tant t'agrada o busca aquella entrevista que et vas perdre.
Ara ens pots trobar a la teva plataforma preferida.
Ràdio Sabadell és ara Spotify, Apple Podcast i iVoox.
Busca'ns allà i gaudeix dels teus continguts preferits.
Ràdio Sabadell, a Spotify, Apple Podcast i iVoox.
Ràdio Sabadell. Escolta'ns, arribem a tu.
L'actualitat al minut a Ràdio Sabadell.
Molt bon dia, són 2:15.
Bona tarda, són 7:00.
A veure com et dic els propers dies com evoluciona la pròpia pandèmia.
I també hi ha una part que és important, que és preparar-nos pel que pugui venir, no?
Ràdio Sabadell, el que passa quan passa.
Ara mateix a Sabadell no es troben bicicletes per comprar-ne, s'han venut totes i no n'hi han de noves.
El 80% del gènere que vagi arribant ja està reservat. Algunes bicicletes tenen llista d'espera.
Aquest boom de venda, sí que preveiem un repunt de vendes, però no a aquest nivell.
Tota la informació ampliada al portal web radiosabadell.fm.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3 a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
De tornada aquí a l'Hotel Suís d'avui dimarts 20 d'octubre del 2020, ens queden 6 minuts i mig de programa que els hem de dedicar, per exemple, a parlar de futbol sala, perquè tant l'amics del Pou Nou Escorial com el grup Arraona mantenen la seva condició d'invictes després de disputar-se 3 jornades a tercera divisió. Els arraonistes, amb unes sensacions que van increixendo, es van imposar per un contundent 9-3 al CCR de Castelldefels. Una primera meitat igualada va donar pas a una segona on els de Darío Martínez no van tenir pietat del rival, ho explica un dels jugadors amb més pes en el vestidor, com és Jaume Figueres.
La primera part vam començar molt bé, al minut 1 ens vam posar per davant ja, però ells van donar la volta al marcador, es van posar 1-2 i bueno, ens va costar. Vam acabar la primera part remuntant 3-2, però el partit estava bastant igualat. Sí que havíem tingut moltes ocasions, però no aconseguíem materialitzar i bueno, estava el partit bastant obert. Però la segona vam jugar bastant bé i vam començar molt forts i vam marxar al marcador. I res, vam poder decidir el partit i aconseguir la victòria.
Al final, 7 punts de 9 possibles pel conjunt arraonista. Primera victòria al pavelló del nord de la butxaca i, com afirma Figueres, vigolejador aquesta jornada, l'objectiu un pas més a prop.
Molt content de poder jugar a l'equip amb 2 gols i de poder guanyar el partit, seguir invictes i seguir lluitant per estar al final d'aquesta primera fase entre els 3 primers i aconseguir el nostre objectiu, que no és un altre, que estan entre els 3 primers.
A les cotes més altes també mira aquesta temporada el Nou Escorial, que ha guanyat els 2 partits que ha jugat fins ara. Recordem que va descansar la segona jornada. L'últim va ser un còmode 5-0 davant l'Olesa de Paco Arjona, l'extècnic de l'equip dels Marinals. L'actual entrenador dels sabadellencs, Francis Barragán, admet que el duel va tenir aquest toc especial entre vells coneguts.
Sobre todo para ellos y para gente de allí que conocía a muchos jugadores, se conocía entre ellos. Paco Arjona ha estado con Pinto y con el Escorial bastante un tiempo. Está su tío, claro, para ellos, para él sobre todo y para muchos más también. Nuestro delegado también. Partido especial. Que hay que jugarlo.
En el partit, però, aquests sentimentalismes van quedar aparcats durant els 40 minuts i el Nou Escorial va demostrar per què és un dels clars candidats a aspirar a l'ascens, posant el cadenat a la seva porteria. Però tot i aquest 5-0 i haver signat un bon inici de curs, Francis exigeix als seus homes un punt més de competitivitat.
El equipo lo veo que está en el camino correcto. Ya se lo comenté ayer por el grupo del chat y tal. Tenemos que ser más regulares. El objetivo era los puntos, ya lo tenemos. Pero tenemos que ser más regulares, tanto como tú decías, en el partido de este sábado la primera parte no fue buena y la segunda mejoramos. En Rubí el primer partido nos pasó más o menos lo mismo. La primera parte fue buena y la segunda no volvimos a caer. Insisto en eso, en que tenemos que ser más regulares durante 40 minutos, que es lo que duran los partidos, no 20. Y al final esas cosas las pagas, depende contra qué equipo las puedes pagar muy cara.
Només estem en els primers compassos de la Lliga, però aquesta classificació del grup tercer de la categoria de la tercera divisió fa autèntic goig. La Raona és líder i l'Escorial, amb una jornada menys, insistim, és tercer aquest cap de setmana, quarta jornada de la competició, que ens deixarà un Olímpic Floresta, Amics del Pou i un Esparreguera, grups a Raona.
Segueix-nos a Twitter, @RadioSabadell.
Hi ha 3 minuts i mig per arribar al final del programa d'avui. Us hem d'explicar més coses en format més breu, com per exemple, de fet, una de freda i una de calenta, perquè us hem d'explicar, per exemple, que Iker Pajares es va proclamar aquest passat cap de setmana campió de la Copa d'Espanya d'esquash disputada al Club de Campo de Paterna. L'esquashista sabadellenc venia d'aquesta decepció a l'Open del Caire, de caure a la primera ronda a la seva tornada al circuit PSA, amb aquest torneig supersèries, i es va poder treure l'espina, en certa manera, a València. D'entrada, a les semifinals es va imposar a Bernat Jaume i a la final per 3-1 en 71 minuts i en, com diem, en 4 manigues, el veteraníssim Borja Golan, d'aquí ha agafat el relleu, 11-9 en el primer set, 9-11 en el segon, i el tercer i el quart van caure del cantó del sabadellenc per 11-8. Per tant, és el quart títol de Pajares a nivell estatal des que es va reprendre la competició després del confinament. Aquesta és la bona notícia. La notícia no tan bona va ser l'abandonament de Sergi Giral, del copilot sabadellenc, al Rally Costa Brava històric. I a més, en el tram 25, en el penúltim tram d'aquest Rally Costa Brava històric, va fallar la palanca del canvi a la presa de Sau de l'autobianqui A112 a Barth, que copilotava el sabadellenc i que en aquell moment lluitava per la victòria. Tenia pràcticament a tocar la segona posició Sergi Giral al Rally Costa Brava històric i, com diem, finalment va haver d'abandonar el sabadellenc en aquesta cita, una de les cites més importants de la tardor en el calendari automobilístic, en el calendari de ral·lis clàssics a casa nostra. Minut i mig per arribar a les 3. Hem de repassar també el menú de demà que tindrem aquí a l'Hotel Suís, un menú que evidentment passa per aquest partit que s'ha de jugar en principi a partir de 2:15 de la nit a la Nova Creu Alta entre el Centre d'Esports Sabadell i l'Agrupació Deportiva Alcorcón. Tindrem l'últimíssima hora referent a aquest partit des d'aquí, des de l'Hotel Suís, a partir de les 2, però també a partir de les 9 al Sabadell en joc. Aquí demà també repassarem amb el Sergi Parc a partir de les 2, insistim, tota la prèvia de la segona B de futbol sala que arrenca aquest cap de setmana amb el Futsal Pia i el Club Natació Sabadell i també una doble victòria dels equips de vòlei del Club Natació Sabadell. Nosaltres hem de tancar la persiana d'aquest Hotel Suís d'avui dimarts 20 d'octubre del 2020 que hem fet possible amb el Roger Benet a les vies de so, amb el Sergi Garcés, amb el Sergi Parc, amb l'Adriana Arroyo, servidor Pau Vituri, tot el departament d'esports d'aquesta casa. Demà ens hi tornem a posar, com hem dit, a partir de les 2 aquí a l'Hotel Suís, però ja sabeu que tenim cita gran al vespre a partir de les 9, aquest duel de la Lliga Smartbank entre el Centre d'Esports Sabadell i l'Agrupació Deportiva Alcorcón buscant d'una vegada per totes els primers punts de la temporada. Una abraçada ben forta. Adéu-siau.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.